Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Consell de Ministres aprova definitivament la regularització extraordinària d'immigrants per 500.000 de persones finalment. Jordi Fortià.
Ara caldrà un certificat per acreditar l'absència d'antecedents. A Catalunya el govern català calcula que se'n podran beneficiar unes 150.000 persones. Pedro Sánchez ha defensat el decret des de la Xina, argumentant que cal reconèixer drets a la ciutadania.
Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el gobierno de España. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar en esas empresas.
El PSC de les comarques gironines dissoldrà l'agrupació local de Ripoll per crear una gestora que recondueixi la situació.
Tot plegat després de la dimissió dels dos regidors per les pressions de la direcció nacional i després que cap membre de la llista municipal socialista vulgui ocupar el seu càrrec.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Després de l'anunci que faran efectiva la seva renúncia com a regidors de la corporació, carregant contra el partit per les pressions rebudes i posant en relleu que ho fan per responsabilitat i que sempre han treballat en pro del municipi, la formació es queda sense relleu. En el comunicat dels dos regidors se subratlla que cap membre de la candidatura vol ocupar la cadira de regidor socialista i, si es compleix, es viurà una situació gairebé inèdita en política municipal.
Comença a caminar la futura llei de transició hídrica que vol aconseguir que un 70% de l'aigua que es consumeixi a Catalunya l'any 2050 no depengui de la pluja.
Una xifra que actualment és només del 30%. El govern ha aprovat l'avantprojecte de la seva memòria i a partir d'ara totes les parts implicades tindran 2 mesos per fer les aportacions que considerin oportunes. Sílvia Paner, que és la consellera de Territori.
Reforçar la capacitat d'adaptació del territori, garantir la seguretat hídrica i, per tant, si la realitat ha canviat, és evident que el model de gestió de l'aigua també ha de canviar.
En cultura, l'actriu Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero o el cuiner Fermí Puig, a títol pòstum, guardonats amb les Creus de Sant Jordi.
També ha estat reconegut l'actor Enric Major i entre les entitats premiades hi ha la Universitat de Barcelona i la Fundació Pau Casals.
I en esport, Janire Gallut, en menys de 2 hores el Barça juga a Madrid la seva continuïtat a la Lliga de Champions.
A les 9 de la nit, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i amb el 0-2 en contra de l'anada. Els blaugranes estan convençuts de capgirar el resultat advers i fer una remuntada històrica per aconseguir el passi de les semifinals de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dimarts, que està sent ben tranquil, de fet, ha acabat sent ben assolellat a gran part de Catalunya, i un ambient que ha suavitzat una miqueta respecte ahir, però encara no s'acaba de decidir a pujar del tot d'aquesta temperatura. Fins i tot en algunes comarques de Pirineu, també l'Empordà, cap a l'Ebre, en alguns indrets del prelitoral, el vent continua bufant i la sensació no és precisament de calor, però en qualsevol cas, el cel està força destapat i així continuarà amb vista aquesta nit i el dimecres. Núvols escassos, alguns al matí estaran arrapats a la Catalunya central, poc importants, i el vent, que no deixarà de bufar a l'Empordà, però ja molt més feble i també molt més local que aleshores. Demà despertarà el dia una altra vegada fred, amb alguna gelada al Pirineu, i la tarda del divendres sí que acabarà escalfant una mica més que la d'avui. Pujarà la temperatura 2-3 graus, s'acabarà la tramuntana i apareixeran durant la tarda algunes nuvolades al Pirineu, poc importants. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora destaquem un tram d'un parell de quilòmetres de lentitud amb aturades a l'autopista del Maresme, a la C31, a causa d'un accident a l'altura de Badalona, en sentit nord, afectant, per tant, el trànsit que surt de Barcelona, sobretot a partir de Sant Adrià, en aquest tram de l'autopista. A la resta, no és una tarda massa complicada, sí que tenim alguns punts encara amb volum de trànsit, destacar sobretot l'AP7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord, de fet, tant el tronc central, l'AP7, com també lateral, la B30, en la mateixa direcció, en sentit nord. La C58 d'entrada entre Montcada i el Nus de la Trinitat i encara diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, destacar a la litoral de Zona Franca a Barceloneta i a la de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres aprova definitivament la regularització extraordinària d'immigrants després de fer-hi els canvis plantejats pel Consell d'Estat.
Així s'haurà d'acreditar la manca d'antecedents penals i no n'hi haurà prou amb la declaració responsable. El president Pedro Sánchez ha defensat el decret des de la Xina, argumentant que cal reconèixer drets a la ciutadania.
Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el gobierno de España. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar en esas empresas.
De la mesura se'n beneficiaran 500.000 de migrants, dels quals a Catalunya el govern calcula que seran unes 150.000 persones. Es tracta d'un procés extraordinari que es podrà començar a tramitar aquest dijous de forma telemàtica i a partir de dilluns en la modalitat presencial.
Hi haurà temps fins al 30 de juny i el govern ha reforçat amb 500.000 de professionals l'equip per gestionar les peticions. Esther Minguell.
500.000 de persones en situació irregular podran obtenir els permisos de residència i treball sempre i quan compleixin els requisits. La sol·licitud es podrà presentar fins al 30 de juny via telemàtica des d'aquest dijous o de forma presencial a partir de dilluns a les oficines de la Seguretat Social d'Estrangeria i Correus. Cal, però, demanar cita prèvia a partir d'aquest dijous. Per la ministra portaveu Elma Saiz, aquesta regularització és un acte de justícia social.
Nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar, una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
Saiz ha dit que la iniciativa compta amb una triple legitimitat social, política i econòmica.
La comunitat llatinoamericana és la que previsiblement sortirà més beneficiada del procés de regularització de migrants i d'aquests els provinents d'Amèrica del Sud representen el gruix més important de persones sense papers.
La Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya, FEDESCAT, calcula que uns 350.000 colombians esperen poder regularitzar la situació, tot i que avisa de la saturació als consulats per aconseguir documents.
En qualsevol cas, hem volgut analitzar quantes persones pot afectar la mesura i quin és el perfil de la població migrada a Espanya. Cristina Álvarez.
Si bé és complicat saber quantes persones viuen a Espanya en situació irregular, la Fundació de les Caixes d'Estalvis, Funcas, estima que 1 de gener de l'any passat eren al voltant de 840.000. Suposen més del 17% de la població estrangera, una xifra que ha anat creixent de forma sostinguda des de 2017, quan eren poc més de 100.000. Pel que fa a la procedència, la majoria venen de Sud-amèrica. Suposen un 70%, una xifra a la que, si hi afegim el 17% que venen de Centroamèrica i el Carib, fa que gairebé 9 de cada 10 estrangers en situació irregular provingui de l'Amèrica Llatina, una xifra que queda lluny del 5% que tenen l'origen a l'Àfrica. I per països, el gruix d'immigrants són colombians. Suposen un de cada tres. El Perú aporta un 11% d'aquesta població, mentre que els procedents de l'Àfrica són majoritàriament del Marroc i d'Algèria, amb més d'un 2% en cada cas.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que el seu partit està absolutament en contra de la regularització de migrants que ha aprovat el govern espanyol.
L'ha qualificat d'inhumana, injusta i insostenible en una intervenció després de reunir els grups parlamentaris del Senat i el Congrés a la Cambra Baixa.
No compartimos esta regularización de más de 1 millón de inmigrantes irregulares por 4 razones. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible. Efectivamente, estamos en contra porque no es humanitaria. Alienta a las mafias. Se traslada el mensaje de que España es un chollo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou capítol en la polèmica dels regidors del PSC que van facilitar l'aprovació dels pressupostos de Ripoll amb la seva abstenció. La Federació Socialista Gironina ha acabat dissolent l'agrupació local per crear una gestora que recondueixi la situació de Ripoll.
i tot plegat després de la dimissió dels dos regidors per les pressions de la direcció nacional i després que cap membre de la llista municipal socialista vulgui ocupar el seu càrrec. La polèmica ha sorgit després del comunicat emès pel partit aquest matí, on s'assegura que els dos regidors pleguen després d'una reunió amb l'executiva nacional dilluns a la tarda, una trobada que Enric Pérez i Ana Belén Avilés neguen que s'hagi produït.
I es dona la circumstància que Pérez era assessor també de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. D'aquest càrrec també ha dimitit. De Ràdio Ripoll, Judit Espert.
El Partit dels Socialistes de Ripoll es quedarà sense les dues columnes que han sostingut la formació a la capital del Ripollès en les darreres dues dècades. Després de l'anunci que faran efectiva la seva renúncia com a regidors de la corporació, carregant contra el partit per les pressions rebudes i posant en relleu que ho fan per responsabilitat i que sempre han treballat en pro del municipi, la formació es queda sense relleu. En el comunicat dels dos regidors se subratlla que cap membre de la candidatura vol ocupar la cadira de regidor socialista i, si es compleix, es viurà una situació gairebé inèdita en política municipal. La renúncia de tots els membres de la llista que es demanin les seves credencials l'haurien de fer efectiva el secretari municipal i aquesta incapacitat de trobar relleu s'hauria de formalitzar al ple i posteriorment comunicar a la Junta Electoral. La Junta hauria de transmetre la potestat al PSC a escala nacional perquè designi dues persones perquè ocupin les dues actes com a regidors per sufragi universal. En cas que no diguessin ningú, la configuració del ple canviaria. Es passaria de 17 a 15 regidors i també canviaria el nombre de vots necessaris per a la majoria absoluta.
I ho dèiem abans, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha acceptat la dimissió d'Enric Pérez com a assessor al seu departament. El govern ha dit que el vot dels dos edils en aquella població és contrari als valors socialistes i l'extrema dreta una línia vermella. Mont Carvajal.
Enric Pérez és expert en mobilitat i era assessor del Departament de Territori fins avui, que ha presentat la dimissió a la seva cap, la consellera del RAM, Sílvia Paneque, que li ha acceptat. La també portaveu del govern ha deixat clar que tant per al PSC com per a l'executiu, l'extrema dreta és una línia vermella.
El posicionament del govern i, per tant, d'aquesta portaveu i, per tant, d'aquesta consellera és que no hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana, tampoc. Ho hem demostrat en el passat, en el present i en el futur. És un projecte absolutament contrari a allò que defensa aquest govern. Contrari. I, per tant, és una línia vermella d'aquesta consellera del govern i com a portaveu en tots els àmbits.
D'altra banda, el govern aprovarà demà al Parlament un suplement de crèdit per poder avançar diners mentre no hi ha pressupostos. Esquerra Republicana i els comuns hi votaran a favor.
I qui també hi ha dit la seva és el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, que ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que resolgui els problemes del partit a Ripoll abans d'alliçonar els juntaires sobre Aliança Catalana.
Una mostra més del desgavell d'aquest govern, de que ara van cap aquí, ara van cap allà, un govern i un partit socialista, un president Illa que moltes vegades doncs, vol anar del cel més pur en la qüestió doncs, de l'Aliança Catalana i que ens vol alliçonar, que ens pretén alliçonar, i en canvi el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té a dintre de casa.
En clau internacional, Donald Trump apunta a noves converses amb l'Iran a Pakistan dintre de dos dies després del fracàs de la primera jornada de negociacions.
El govern nord-americà, però, demana a l'Iran suspendre l'enriquiment d'urani durant 20 anys per arribar a un acord. Mentrestant, l'IBEX 35 ha recuperat els 18.200 punts després de pujar un 1,46% amb el barril de petroli a $96.
I mentrestant, des de la Xina, el president Xi Jinping assegura que tant Espanya com el seu país estan al costat correcte de la història i rebutgen la llei de la selva. És el missatge que el líder del gegant asiàtic ha transmès a Pedro Sánchez a l'inici de la reunió que tots dos han mantingut a Pequín. Xi Jinping ha volgut fer evident la sintonia amb Sánchez. Marc Pijuan.
Pedro Sánchez ha aprofitat aquesta trobada per reafirmar la seva posició contra les guerres que sacsegen al món i ha encoratjat el govern xinès a ser un actor clau per a la resolució del conflicte a l'Orient Mitjà.
Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan dar esta situación provocada en Irán y en el estrecho de Hormuz, más allá de China. Creo que es importante el papel que puede jugar China para encontrar vías diplomáticas que cesen con esta guerra y que contribuyan a la estabilidad y a la paz.
En aquest sentit, els mandataris de tots dos països han compartit la visió que mantenen una relació estable i que comparteixen, diuen, valors sobre l'ordre internacional.
Notícies en xarxa.
Els preus es disparen a Catalunya al març fins al 3,1%, impulsats pel conflicte a l'Orient Mitjà. Superen en un punt la inflació del febrer a causa de l'augment dels carburants.
L'electricitat, el gas i els combustibles són un 2,5% més cars que ara fa un any. L'indicador contrasta amb el del mes passat, en què es va registrar una baixada de preus de l'1,3%. Des de l'UGT, el secretari de Política Sindical, Òscar Riu, reclama augments de sou i limitar els beneficis de les empreses energètiques.
El que reclamem és unes polítiques que facin front a aquest repte que tenim amb l'augment de preus que estem patint tota la ciutadania del nostre país. Per tant, demanem que revisin els salaris, demanem que les empreses deixin d'augmentar els seus beneficis, sobretot les elèctriques, les petroleres i els bancs. Aquests beneficis s'han de frenar i s'han de veure reflectits amb l'augment dels salaris dels treballadors.
La inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, ha repuntat 0,4 dècimes fins al 2,7%. Per demarcacions, l'IPC anual s'ha disparat sobretot a Girona i Tarragona, on se situa en el 3,4%. A Lleida i Barcelona se situa en el 3%.
I arrel Sant Ignasi avisa que el sensellarisme a la ciutat de Lleida continua creixent i que el 2025 han hagut de tancar acollides al centre obert. L'entitat ha tancat l'any amb gairebé 3.900 persones beneficiàries del servei i ha acollit fins a 1.125 persones sense llar. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
L'organització ha denunciat que per primera vegada han hagut de tancar acollides al centre obert pel nivell de saturació. Asseguren que aquesta situació els ha fet replantejar la forma com atenen les necessitats dels diferents col·lectius i han fet una crida perquè dispositius especials com el Pla Iglú o l'Alberg per a temporers, que ofereix la paeria, deixin de ser estacionals i estiguin oberts tot l'any. Rosa Majoral, directora d'Arrel Sant Ignasi.
La necessitat no de disposar de més recursos dignes adequats per a les persones en situació de sense llar. Demanem també que es consideri que el canvi climàtic afecta les persones i en situació de vulnerabilitat encara més, també per deixar que passem de dispositius estacionals a dispositius permanents. I volem pues, que hi hagi una política pública valenta que aposti per l'accés i manteniment a l'habitatge, així com una política pública decidida que garanteixi la protecció social de tothom.
Enguany, 143 persones no s'han pogut atendre al centre obert perquè sobrepassen el límit de 60 persones a les quals poden donar servei.
En clau sanitària, aquesta setmana comencen a circular les primeres noves ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. El govern ha renovat la flota d'11 anys de mitjana d'antiguitat, ampliant-la en un 20% i l'anirà desplegant esglaonadament fins al juny a totes les regions sanitàries. Maite Polo.
Les noves ambulàncies d'urgència seran grogues i la resta blanques i totes tindran franges verdes als laterals. Més de 400 vehicles donaran atenció urgent i 1.100 no urgent. Incorporen tecnologia sanitària avançada per diagnosticar el problema de salut de la persona in situ i el més aviat possible. Són 80 ecògrafs i la possibilitat de fer una anàlisi seca. Amb una gota de sang, els professionals sanitaris coneixeran paràmetres bàsics que indiquen si la persona ha perdut molta sang, si té una infecció greu i si el pH de la sang està alterat. La directora del sistema d'emergències mèdiques és Anna Fontkerni.
Estem parlant d'un model assistencial que es focalitza en la persona, que permet als professionals prendre decisions i incrementar el diagnòstic del pacient en el lloc on es troba el pacient, i això ens ha de permetre ajustar el tractament i ajustar doncs, el trasllat d'aquest pacient al lloc amb menor complexitat possible, però garantint sempre que podem atendre les necessitats assistencials dels pacients.
Dimecres de la setmana vinent, les noves ambulàncies es desplegaran a Girona.
I encara en l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic de Barcelona ha elaborat una guia d'atenció a les persones trans perquè tots els professionals sanitaris del centre segueixin uns criteris de respecte i inclusió cap a aquest col·lectiu. La guia ha nascut després de detectar situacions on calia reforçar la sensibilitat i el coneixement sobre les persones que han fet un canvi de gènere. Diego Mayor.
La comunicació respectuosa, la confidencialitat i la gestió de situacions específiques d'hospitalització queden recollides a la nova guia per atendre persones trans del Clínic de Barcelona. Per exemple, demana utilitzar el nom que prefereix el pacient o la pacient, tot i que la targeta sanitària en mostri una altra. Resumeix les mesures principals una de les promotores de la guia, la metgessa Débora Moreno Alonso, del grup de diversitat del Clínic.
Tenir escolta activa, presència, garantir la confidencialitat i la intimitat, no? En el moment de, per exemple, d'espera, doncs hauríem de cridar amb els cognoms, no? També, preguntar amb quin gènere es defineix millor o quins són els teus pronoms.
La Noa Florença es va fer una operació de canvi de sexe l'any 2019.
L'ideal és que et diguin, et tractin amb el teu nom sentit, perquè ja tu neixes d'una manera i fas una nova vida.
L'any passat al Clínic es van fer 46 operacions de canvi de sexe, una mica més de la meitat vaginoplàsties i la resta faloplàsties.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori comença a caminar la futura llei de transició hídrica que vol aconseguir que un 70% de l'aigua que es consumeix a Catalunya l'any 2050 no depengui de la pluja.
Una xifra que actualment és només del 30%. El govern ha aprovat l'avantprojecte de la seva memòria i a partir d'ara totes les parts implicades tindran 2 mesos per fer les aportacions que considerin oportunes.
Jordi Casino.
Un nou model hídric que haurà d'estar basat, entre d'altres, en la prevenció de l'ús de l'aigua, la innovació tecnològica, la dotació de les infraestructures necessàries i l'aprofitament dels aqüífers subterranis com sistemes d'emmagatzematge complementaris. L'objectiu del govern és que la futura llei compti amb el màxim de consens possible, tant polític com social, i que pugui ser aprovada aquesta mateixa legislatura. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Reforçar la capacitat d'adaptació del territori, garantir la seguretat hídrica i, per tant, si la realitat ha canviat, és evident que el model de gestió de l'aigua també ha de canviar.
Pel que fa a les obres i projectes que estan en marxa, el govern situa ara en l'any 2030 la data d'entrada en funcionament de la dessalinitzadora del Besòs i de l'estrena de l'ampliació de la de la Tordera, dues infraestructures que seran clau en futurs escenaris de sequera. I pel que fa les obres de millora de les xarxes que estan fent els ajuntaments, un 30% ja estan en marxa.
I un apunt en successos, mort l'escaladora ferida en l'accident a Montserrat, que també va causar la mort del seu company.
Després de l'accident mortal dels 2 escaladors, el patronat de la muntanya de Montserrat tancarà l'accés i desmuntarà 5 vies d'escalada al sector Columpi.
En cultura, l'actriu Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero o el cuiner Fermí Puig, a títol pòstum, són algunes de les personalitats reconegudes enguany amb les Creus de Sant Jordi. El govern ha fet pública la llista de guardonats, que també inclou institucions com la Universitat de Barcelona.
En total són 20 persones i 10 entitats guardonades a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Les distincions reconeixen els serveis destacats a Catalunya a la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Així, una de les agraciades, la filòsofa Victòria Camps, el govern destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic. Un altre dels reconeguts amb la Creu de Sant Jordi és l'actor Enric Major per la seva carrera extensa i la seva contribució a la difusió de la cultura catalana. Pel que fa a les entitats, a banda de la Universitat de Barcelona, també destaca la Fundació Pau Casals, que justament enguany celebra 150 anys del naixement del mestre vendrellenc.
I l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona obre les seves portes digitals perquè tothom pugui accedir al seu fons. Amb un nou portal web es mostren en obert més de 200 anys d'història amb documents com l'expedient de depuració franquista de la mestra Rosa Sensat o una fotografia d'un partit entre el Barça i l'Europa amb la Sagrada Família en construcció de fons. David Navarro.
L'Arxiu General en línia posa a disposició dels ciutadans 150.000 entrades amb 60.000 documents digitalitzats. Així, per exemple, es pot accedir a la llista de personal de la Diputació depurat pel franquisme, a documents medievals com un capbreu de Sant Miquel del Fai o a fotografies com la d'una biblioteca mòbil de l'any 1960. Documentació per triar i remenar pensada per als investigadors, però també, com explica el cap de l'Oficina d'Arxiu i Gestió Documental, Jordi Vilamala, per al públic en general.
També hi ha ciutadans que volen només, per exemple, veure les imatges, no volen venir a l'arxiu a veure fotografies, però des de la web, doncs, sí que se les miraran, dient, és a dir, una mica oberta en aquest ventall més ampli, no només al públic investigador, que evidentment és el nostre principal rol de ser, però no només, sinó tota la ciutadania, no?, que pugui accedir a allò que és públic.
La previsió és que abans d'acabar l'any ja es pugui accedir a 400.000 registres i 200.000 adjunts digitals, amb l'objectiu d'arribar al 1 milió d'entrades a mig termini.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Menys de 2 hores perquè el Barça jugui la seva continuïtat a la Lliga de Campions. A les 9 de la nit, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i amb el 0-2 en contra de l'anada, els blaugranes estan convençuts de capgirar el resultat advers i de fer una remuntada històrica per aconseguir a les semifinals de la màxima competició continental. Escoltem Lamine Yamal i el tècnic Hansi Flick.
Som un equip jove, tots culers, molt culers, han demostrat moltes vegades, i bueno, jo crec que el que hem fet tota la temporada és lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals i demà donarem tot.
I believe in my team.
Jo crec en el meu equip i crec que podem fer que passi. És possible, per què no? Òbviament, juguem contra un Atlètic molt fort, bons jugadors, ofensius i defensius. Llavors nosaltres necessitem un rendiment molt fort, ofensiva i defensivament.
En plana internacional, la selecció espanyola femenina, amb destacada presència de jugadores del Barça, s'enfronta aquest dimarts a partir de les 8 del vespre a Anglaterra a Wembley. És la reedició de la final de l'Eurocopa on les angleses van guanyar el títol. I a la segona jornada del trofeu Compte de Godó, Carlos Alcaraz, favorit i actual número 2 del món, ha debutat amb victòria. Ana Freixa, bona tarda.
Bona tarda des del Real Club de Tenis Barcelona, on ja s'ha produït l'esperat debut de Carlos Alcaraz. Ha superat 6-4 i 6-2 el finlandès Otto Virtanen i passa d'11 a 8 de final, un Carlos Alcaraz que no ha començat massa bé el partit, de males sensacions d'arrencada, un partit en què ha anat de menys a més i de fet ha necessitat els serveis mèdics per problemes a l'avantbraç. En finalitzar el partit deia això:
bueno, son molestias que salen, bueno, viendo los pocos días que tenía de recuperación, cuando todo ha ido prácticamente todo seguido, pues al final pues salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual, ¿no? Y al final pues bueno, hemos intentado tranquilizarnos a nosotros mismos, intentar pues seguir y bueno, y sobre todo pues ir más relajado sobre todo al segundo set y a ver qué pasa, ¿no? Ahora pues me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver, pero bueno, yo creo que son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual.
Veurem l'evolució doncs de Carlos Alcaraz. El seu partit de vuitens de final serà el dijous, probablement en sessió de nocturna, una sessió nocturna que es veurà per primera vegada al Barcelona Open Bank Sabadell, i s'enfrontarà a Tomáš Mašák. També han passat ronda avui dos dels caps de sèrie del torneig i favorits a arribar lluny en aquesta edició, Àlex de Minaur i Lorenzo Musetti. De cara a demà ja es coneix l'horari i a partir de les 4 de la tarda serà el partit més destacat de la jornada. S'enfrontarà Rafa Hoddar a Karabeli, un Karabeli que ha superat contra el pronòstic a Kachanov.
Fins aquí l'actualitat esportiva.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
Preparat, Eneco?
Sí.
Temps. Sentit.
S-E-N-A-T-I-T.
El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
Quina seria la paraula intrusa?
Casoplón.
Correcte. En català, per fer...
Qui s'endurà el premi del Picalletres?
D-E-S-C-A-P-A-N.
Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, vaya que vaya, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
Adeu, embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Consell de Ministres aprova definitivament la regularització extraordinària d'immigrants per 500.000 de persones. Finalment, Jordi Fortià.
Ara caldrà un certificat per acreditar l'absència d'antecedents. A Catalunya, el govern català calcula que se'n podran beneficiar unes 150.000 persones. Pedro Sánchez ha defensat el decret des de la Xina, argumentant que cal reconèixer drets a la ciutadania.
Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el gobierno de España. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar en esas empresas.
El PSC de les comarques gironines dissoldrà l'agrupació local de Ripoll per crear una gestora que recondueixi la situació al municipi.
Tot plegat després de la dimissió dels dos regidors per les pressions de la direcció nacional i després que cap membre de la llista municipal socialista vulgui ocupar el seu càrrec.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Després de l'anunci que faran efectiva la seva renúncia com a regidors de la corporació, carregant contra el partit per les pressions rebudes i posant en relleu que ho fan per responsabilitat i que sempre han treballat en pro del municipi, la formació es queda sense relleu. En el comunicat dels dos regidors se subratlla que cap membre de la candidatura vol ocupar la cadira de regidor socialista i, si es compleix, es viurà una situació gairebé inèdita en política municipal.
Comença a caminar la futura llei de transició hídrica que vol aconseguir que un 70% de l'aigua que es consumeix a Catalunya l'any 2050 no depengui de la pluja.
Una xifra que actualment és només del 30%. El govern ha aprovat l'avantprojecte de la seva memòria i a partir d'ara totes les parts implicades tindran 2 mesos per fer les aportacions que considerin oportunes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Reforçar la capacitat d'adaptació del territori, garantir la seguretat hídrica i, per tant, si la realitat ha canviat, és evident que el model de gestió de l'aigua també ha de canviar.
En cultura, l'actriu Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero o el cuiner Fermí Puig a títol pòstum, guardonats amb les Creus de Sant Jordi.
També està reconegut l'actor Enric Major i entre les entitats premiades hi ha la Universitat de Barcelona i la Fundació Pau Casals.
I en esport, Janire Gallut, en menys de 2 hores el Barça juga a Madrid la seva continuïtat a la Lliga de Campions.
A les 9 de la nit, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i amb el 0-2 en contra de l'anada. Els blaugranes estan convençuts de capgirar el resultat advers i de fer una remuntada històrica per aconseguir el passi a les semifinals de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dimarts, que està sent ben tranquil, de fet, ha acabat sent ben assolellat a gran part de Catalunya, i un ambient que ha suavitzat una miqueta respecte ahir, però encara no s'acaba de decidir a pujar del tot d'aquesta temperatura. Fins i tot en algunes comarques del Pirineu, també l'Empordà, cap a l'Ebre, en alguns indrets del prelitoral, el vent continua bufant i la sensació no és precisament de calor, però en qualsevol cas, el cel està força destapat i així continuarà s'han vist aquesta nit i el dimecres. Núvols escassos, alguns al matí estaran arrapats a la Catalunya central, poc importants, i el vent, que no deixarà de bufar l'Empordà, però ja molt més feble i també molt més local que les últimes hores. Demà despertarà el dia una altra vegada fred, amb alguna gelada al Pirineu, i la tarda del divendres sí que acabarà escalfant una mica més que la d'avui. Pujarà la temperatura 2-3 graus. S'acabarà la tramuntana i apareixeran durant la tarda algunes nuvolades al Pirineu, poc importants. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ja funciona força millor. Ara ja amb poques vies que presentin aturades o dificultats. En el cas, per exemple, de les dues rondes de Barcelona, destaquem sobretot la ronda de dalt. Aquí encara amb lentitud i aturades entre la zona de les Corts i fins a Sant Gervasi, fins a pràcticament Vallcarca. Tot això en sentit Trinitat. També puntualment l'autopista AP7 a Parets del Vallès en sentit Girona, en sentit nord, per una possible incidència ara mateix en aquest punt de l'autopista, però vaja, en tot cas, a la resta, com dèiem, amb clara tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres aprova definitivament la regularització extraordinària d'immigrants després de fer-hi els canvis plantejats pel Consell d'Estat.
Així s'haurà d'acreditar la manca d'antecedents penals i no n'hi haurà prou amb una declaració responsable. El president Pedro Sánchez ha defensat el decret des de la Xina argumentant que cal reconèixer drets a la ciutadania.
Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el gobierno de España. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar en esas empresas.
De la mesura se'n beneficiaran 500.000 de migrants, dels quals a Catalunya el govern calcula que seran unes 150.000 persones. Es tracta d'un procés extraordinari que es podrà començar a tramitar aquest dijous de forma telemàtica i a partir de dilluns en la modalitat presencial.
I hi haurà temps fins al 30 de juny i el govern ha reforçat amb 500.000 de professionals l'equip per gestionar les peticions. Esther Minguell.
500.000 de persones en situació irregular podran obtenir els permisos de residència i treball sempre i quan compleixin els requisits. La sol·licitud es podrà presentar fins al 30 de juny via telemàtica des d'aquest dijous o de forma presencial a partir de dilluns a les oficines de la Seguretat Social d'Estrangeria i Correus. Cal, però, demanar cita prèvia a partir d'aquest dijous. Per la ministra portaveu Elma Saiz, aquesta regularització és un acte de justícia social.
Nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar. Una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos, en lugar de recortarlos, es un país mejor.
Saiz ha dit que la iniciativa compta amb una triple legitimitat social, política i econòmica.
La comunitat llatinoamericana és la que previsiblement sortirà més beneficiada del procés de regularització de migrants i d'aquests, els provinents d'Amèrica del Sud representen el gruix més important de persones sense papers.
La Federació d'Associacions de Colombians a Catalunya, FEDESCAT, calcula que uns 350.000 colombians esperen poder regularitzar la situació, tot i que avisa de la saturació als consulats per aconseguir documents.
En qualsevol cas, hem volgut analitzar quantes persones pot afectar la mesura i quin és el perfil de la població migrada a Espanya. Cristina Álvarez.
Si bé és complicat saber quantes persones viuen a Espanya en situació irregular, la Fundació de les Caixes d'Estalvis, Funcas, estima que 1 de gener de l'any passat eren al voltant de 840.000. Suposen més del 17% de la població estrangera, una xifra que ha anat creixent de forma sostinguda des de 2017, quan eren poc més de 100.000. Pel que fa a la procedència, la majoria venen de Sud-amèrica. Suposen un 70%, una xifra a la que, si hi afegim el 17% que venen de Centroamèrica i el Carib, fa que gairebé 9 de cada 10 estrangers en situació irregular provingui de l'Amèrica Llatina, una xifra que queda lluny del 5% que tenen l'origen a l'Àfrica. I per països, el gruix d'immigrants són colombians. Suposen un de cada tres. El Perú aporta un 11% d'aquesta població, mentre que els procedents de l'Àfrica són majoritàriament del Marroc i d'Algèria, amb més d'un 2% en cada cas.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que el seu partit està absolutament en contra de la regularització de migrants que ha aprovat el govern espanyol aquest dimarts.
L'ha qualificat d'inhumana, injusta i insostenible en una intervenció després de reunir els grups parlamentaris del Senat i el Congrés a la Cambra Baixa.
No compartimos esta regularización de más de 1 millón de inmigrantes irregulares por 4. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible. Efectivamente, estamos en contra porque no es humanitaria. Alienta a las mafias. Se traslada el mensaje de que España es un chollo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou capítol en la polèmica dels regidors del PSC que van facilitar l'aprovació dels pressupostos de Ripoll amb la seva abstenció. La Federació Socialista Gironina ha acabat dissolent l'agrupació local per crear una gestora que recondueixi la situació de Ripoll.
I tot plegat després de la dimissió dels dos regidors per les pressions de la direcció nacional i després que cap membre de la llista municipal socialista vulgui ocupar el seu càrrec. La polèmica ha sorgit després del comunicat emès pel partit aquest matí on s'assegura que els dos regidors pleguen després d'una reunió amb l'executiva nacional dilluns a la tarda. Una trobada que Enric Pérez i Ana Belén Avilés neguen que s'hagi produït.
I es dona la circumstància que Pérez era assessor també de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. D'aquest càrrec també ha dimitit. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
El partit dels socialistes de Ripoll es quedarà sense les dues columnes que han sostingut la formació a la capital del Ripollès en les darreres dues dècades. Després de l'anunci que faran efectiva la seva renúncia com a regidors de la corporació, carregant contra el partit per les pressions rebudes i posant en relleu que ho fan per responsabilitat i que sempre han treballat en pro del municipi, la formació es queda sense relleu. En el comunicat dels dos regidors se subratlla que cap membre de la candidatura vol ocupar la cadira de regidor socialista i si es compleix es viurà una situació gairebé inèdita en política municipal. La renúncia de tots els membres de la llista que es demanin les seves credencials l'haurien de fer efectiva el secretari municipal i aquesta incapacitat de trobar relleu s'hauria de formalitzar el ple i posteriorment comunicar a la Junta Electoral. La Junta hauria de transmetre la potestat al PSC a escala nacional perquè designi dues persones perquè ocupin les dues actes com a regidors per sufragi universal. En cas que no diguessin ningú, la configuració del ple canviaria. Es passaria de 17 a 15 regidors i també canviaria el nombre de vots necessaris per a la majoria absoluta.
Ho dèiem ara, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha acceptat la dimissió d'Enric Pérez com a assessor al seu departament. El govern ha dit que el vot dels dos edils en aquella població és contrari als valors socialistes i l'extrema dreta una línia vermella. Mont Carvajal.
Enric Pérez és expert en mobilitat i era assessor del Departament de Territori fins avui, que ha presentat la dimissió a la seva cap, la consellera del RAM, Sílvia Paneque, que li ha acceptat. La també portaveu del govern ha deixat clar que tant per al PSC com per a l'executiu, l'extrema dreta és una línia vermella.
El posicionament del govern i, per tant, d'aquesta portaveu i, per tant, d'aquesta consellera és que no hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana, tampoc. Ho hem demostrat en el passat, en el present i en el futur. És un projecte absolutament contrari a allò que defensa aquest govern. Contrari. I, per tant, és una línia vermella d'aquesta consellera, del govern i com a portaveu en tots els àmbits.
D'altra banda, el govern aprovarà demà al Parlament un suplement de crèdit per poder avançar diners mentre no hi ha pressupostos. Esquerra Republicana i els Comuns hi votaran a favor.
I qui també hi ha dit la seva és el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, que ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que resolgui els problemes del partit a Ripoll abans d'allisonar els juntaires sobre Aliança Catalana.
Una mostra més del desgavell d'aquest govern, de que ara van cap aquí, ara van cap allà, un govern i un partit socialista, un president Illa que moltes vegades doncs, vol anar del cel més pur en la qüestió doncs, de l'Aliança Catalana i que ens vol allisonar, que ens pretén allisonar i en canvi el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té a dintre de casa.
Els preus es disparen a Catalunya al març fins al 3,1%, impulsat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Superen en un punt la inflació del febrer a causa de l'augment dels carburants.
L'electricitat, el gas i els combustibles són un 2,5% més cars que ara fa un any. L'indicador contrasta amb els del mes passat, en què es va registrar una baixada dels preus de l'1,3%. Des de l'UGT, el secretari de Política Sindical, Òscar Riu, reclama augments de sou i limitar els beneficis de les empreses energètiques.
El que reclamem és unes polítiques que facin front a aquest repte que tenim amb l'augment de preus que estem patint tota la ciutadania del nostre país. Per tant, demanem que revisin els salaris, demanem que les empreses deixin d'augmentar els seus beneficis, sobretot les elèctriques, les petroleres i els bancs. Aquests beneficis s'han de frenar i s'han de veure reflectits amb l'augment dels salaris dels treballadors.
La inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, ha repuntat 4 dècimes, fins al 2,7%. Per demarcacions, l'IPC anual s'ha disparat sobretot a Girona i Tarragona, on se situa al 3,4%. A Lleida i Barcelona se situa en el 3%.
I representants de les associacions immobiliàries de l'Alt Maresme han exposat les conclusions del simposi a Santa Susana, on s'evidencia que una de les vies més immediates per augmentar l'oferta de lloguer i de compra és la reconversió de locals en desús en habitatges. Ràdio Calella, Jordi Terma.
Des del territori asseguren que hi ha marge real per fer-ho. Molts baixos compleixen les condicions físiques per esdevenir habitatges i també hi ha propietaris disposats a impulsar aquest canvi. El principal impediment no és tècnic ni de voluntat local, sinó normatiu. La regulació sobre la densitat, és a dir, el nombre d'habitatges per metre quadrat edificat, depèn d'instàncies superiors i limita la capacitat d'actuació dels ajuntaments. Escoltem Carla Ramos de la consultoria immobiliària Arco 2.
El problema és que la voluntat que tindria que haver-hi de l'administració per solventar aquest problema queda reduït en una qüestió merament burocràtica. Aquests tipus de polítiques que s'intenten imposar per costat, entenc que no són posicions merament ideològiques, però que realment no van a resoldre el problema real.
El sector immobiliari reclama que més enllà de les iniciatives municipals sigui la Generalitat qui adapti la normativa de densitat per permetre aprofitar el potencial dels locals buits i donar resposta a la manca d'habitatge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori comença a caminar la futura llei de transició hídrica que vol aconseguir que un 70% de l'aigua que es consumeix a Catalunya l'any 2050 no depengui de la pluja.
Una xifra que actualment és només del 30%. El govern ha aprovat l'avantprojecte de la seva memòria i a partir d'ara totes les parts implicades tindran 2 mesos per fer les aportacions que considerin oportunes.
Jordi Casino.
Un nou model hídric que haurà d'estar basat, entre d'altres, en la prevenció de l'ús de l'aigua, la innovació tecnològica, la dotació de les infraestructures necessàries i l'aprofitament dels aqüífers subterranis com sistemes d'emmagatzematge complementaris. L'objectiu del govern és que la futura llei compti amb el màxim de consens possible, tant polític com social, i que pugui ser aprovada aquesta mateixa legislatura. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Reforçar la capacitat d'adaptació del territori, garantir la seguretat hídrica i, per tant, si la realitat ha canviat, és evident que el model de gestió de l'aigua també ha de canviar.
Pel que fa a les obres i projectes que estan en marxa, el govern situa ara en l'any 2030 la data d'entrada en funcionament de la dessalinitzadora del Besòs i de l'estrena de l'ampliació de la de la Tordera, dues infraestructures que seran clau en futurs escenaris de sequera. I pel que fa a les obres de millora de les xarxes que estan fent els ajuntaments, un 30% ja estan en marxa.
En successos, mor l'escaladora ferida en l'accident a Montserrat, que també va causar la mort del seu company.
Després de l'accident mortal dels 2 escaladors, el Patronat de la Muntanya de Montserrat tancarà l'accés i desmuntarà 5 vies d'escalada al sector Colompi.
Sant Jordi resisteix a la guerra i el preu mitjà de la rosa es mantindran als 5 euros de l'any passat perquè majoristes i floristes assumiran la pujada que es deriva dels efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
És la previsió que ha fet l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor. De fet, la diada vindrà marcada per les mateixes xifres d'anys anteriors. Catalunya vendrà uns 7 milions de roses.
Anna Ruiz.
El calendari afavorirà el Sant Jordi del 2026, ha destacat la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil.
Que Sant Jordi caigui entre setmana, que ja no tinguem la Setmana Santa, normalment són auguris d'un molt bon any de Sant Jordi.
Un Sant Jordi enguany que farà front als increments que es deriven de la guerra a l'Iran, però també un segon factor, la pujada del salari mínim a Colòmbia, el principal exportador de roses cap a Catalunya. Miquel Ballà és el president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor.
Aquest any hi haurà una petita pujada degut als conflictes geopolítics que tenim pel tema del combustible. Això ha fet pujar una mica la rosa. I l'altra, que a Colòmbia, des del 1 de gener del 2026, per decret llei, els sous dels treballadors han pujat un 23%. Tot això, vulguis o no, incideix en el preu, que pot ser amb un 5-6%, però que entre el florista i el majorista s'apaivia i pot ser que pugi com a molt un 2%.
La sostenibilitat de la diada guanya espai, el mateix que part del plàstic a favor d'elements naturals, cartró, la ràfia o el sac, com a complements de les roses al proper Sant Jordi.
Avui ha començat la 37a edició de la 080 Barcelona Fashion, que estrena ubicació al Port Vell, davant del mar, i deixa enrere el recinte de l'Hospital de Sant Pau. Seran 4 dies de desfilades amb firmes emergents i d'altres més consolidades. Judit Vallès.
26 desfilades de firmes com Custo Barcelona, Dominico o Simorra passaran per aquest espai de l'edifici Mirador del Port Vell. En un escenari nou i amb el mar de fons, la 080 ha donat el tret de sortida a una nova etapa que vol obrir-se al món. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que ha participat en la jornada inaugural, ressaltant el paper de la moda en la indústria catalana.
Mou més de 17.500 euros l'any. Dóna feina a 75.000 persones i és capaç de tenir obertes a dia d'avui quasi bé un miler d'empreses. Qui digui que la moda és poca cosa, no en té ni idea.
Per primera vegada, l'esdeveniment compta amb la implicació directa de l'Ajuntament de Barcelona amb una inversió de 500.000 d'euros i el cost de les infraestructures necessàries.
Per primera vegada, l'Ajuntament de Barcelona participa de manera decidida en la 080. Assumim de manera explícita que la moda és part estructural de la nostra cultura i de la nostra economia.
Durant 4 dies, per aquest espai passaran una gran diversitat d'estils amb alguns debuts molt esperats, com el de la firma gallega Adolfo Domínguez.
I la Setmana Medieval segueix apostant per ser una festa col·lectiva de fort arrelament al teixit social de Montblanc, incorporant la inclusió social amb pictogrames i la suma dels establiments comercials amb un joc participatiu. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc ha presentat aquest matí la 39a festa d'enguany amb un dels actes més simbòlics, el tall de la primera rosa de Catalunya. Ha sigut aquest matí el portal de Sant Jordi, un lloc emblemàtic de la vila de Montblanc. Matías Martí, president de l'associació.
Durant aquests dies, Montblanc canvia. Els carrers s'omplen d'història, de vida i de gent. Més de 90 actes, centenars de voluntaris i milers de persones que venen a viure la llegenda. Seguim amb el treball de la inclusió. Enguany hem incorporat al mapa de la festa els pictogrames que identifiquen els espais i punts més importants. Perquè volem que la Setmana Medieval sigui una festa cada vegada més accessible, més fàcil d'entendre i més oberta a tothom. La segona novetat, aquest any, conjuntament amb l'Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc, hem impulsat el Joc dels Escuts.
El primer acte que marcarà el tret de sortida de la Setmana Medieval d'enguany serà l'entrega de la Rosa a la Vila de Montblanc aquest divendres a 6:45 de la tarda, a càrrec de la periodista Maria Xinxó.
En cultura, l'actriu Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero o el cuiner Fermí Puig, a títol pòstum, són algunes de les personalitats reconegudes enguany amb les Creus de Sant Jordi. El govern ha fet pública la llista de guardonats, que també inclou institucions com la Universitat de Barcelona.
En total són 20 persones i 10 entitats guardonades a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Les distincions reconeixen els serveis destacats a Catalunya, la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Així, d'una de les agraciades, la filòsofa Victòria Camps, el govern destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic. Un altre dels reconeguts amb la Creu de Sant Jordi és l'actor Enric Majó, per la seva carrera extensa i la seva contribució a la difusió de la cultura catalana. Pel que fa a les entitats, a banda de la Universitat de Barcelona, també destaca la Fundació Pau Casals, que justament enguany celebra 150 anys del naixement del mestre vendrellenc.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda, hora i escaig, perquè el Barça jugui la seva continuïtat a la Lliga de Campions a les 9 de la nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i amb el 0-2 en contra de l'anada. Els blaugranes estan convençuts de capgirar el resultat advers i fer una remuntada històrica per aconseguir el passi a les semifinals de la màxima competició continental. Escoltem Lamine Yamal i el tècnic Hansi Flick.
Som un equip jove, tots culers, molt culers, hem demostrat moltes vegades i bueno, jo crec que el que hem fet tota la temporada és lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals i demà ho donarem tot.
I believe in my team.
Jo crec en el meu equip i crec que podem fer que passi. És possible, per què no? Òbviament, juguem contra un Atlètic molt fort, bons jugadors, ofensius i defensius. Llavors nosaltres necessitem un rendiment molt fort, ofensiva i defensivament.
Encara en clau d'aquesta eliminatòria, la UEFA ha desestimat la queixa formal del Barça per decisions arbitrals incomprensibles a l'anada dels quarts de final contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. En un comunicat a més aquest dimarts, just el dia de la tornada al Metropolitano, l'organisme europeu declara la protesta d'inadmissible. L'acció que va encendre els ànims blaugranes van ser les mans de Marc Pubill dins l'àrea. I en plana internacional, la selecció espanyola femenina, amb destacada presència de jugadores del Barça, s'enfronta aquest dimarts a partir de les 8 del vespre a Anglaterra, Wembley. És la reedició de la final de l'Eurocopa, on les angleses van guanyar el títol. I la Federació Catalana de Futbol ha fet oficial la data i la seu de la final de la Copa Catalunya femenina entre l'Europa i la EM. El partit es disputarà el proper divendres 8 de maig a l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú. I passem al tennis, perquè l'esnada del trofeu Compte de Godó, Carlos Alcaraz, favorit i actual número 2 del món, ha debutat amb victòria. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda des del Reial Club de Tenis Barcelona, on ja s'ha produït l'esperat debut de Carlos Alcaraz. Ha superat 6-4 i 6-2 el finlandès Otto Virtanen i passa doncs a vuitens de final. Un Carlos Alcaraz que no ha començat massa bé el partit, males sensacions d'arrencada, un partit en què ha anat de menys a més i de fet ha necessitat els serveis mèdics per problemes a l'avantbraç. En finalitzar el partit deia això:
bueno, son molestias que salen, bueno, viendo los pocos días que tenía de recuperación, cuando todo ha ido prácticamente todo seguido, pues al final pues salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual, ¿no? Y al final pues bueno, hemos intentado tranquilizarnos a nosotros mismos, intentar pues seguir y bueno, y sobre todo pues ir más relajado sobre todo al segundo set y a ver qué pasa, ¿no? Ahora pues me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver, pero bueno, yo creo que son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual.
Veurem l'evolució doncs de Carlos Alcaraz. El seu partit de vuitens de final serà el dijous, probablement en sessió de nocturna, una sessió nocturna que es veurà per primera vegada al Barcelona Open Bank Sabadell, i s'enfrontarà a Tomáš Mašák. També han passat ronda avui en dos dels caps de sèrie del torneig i favorits a arribar lluny en aquesta edició, Àlex de Minaur i Lorenzo Musetti. De cara a demà ja es coneix l'horari i a partir de les 4 de la tarda serà el partit més destacat de la jornada. S'enfrontarà Rafa Hodar a Karabeli, un Karabeli que ha superat contra pronòstic a Kachanov.
I en bàsquet, setmana gran històrica a l'Espart Girona, que afronta la disputa de la final a 6 de l'Eurolliga. Les gironines ja són a Saragossa i s'estrenaran demà dimecres amb el partit de quarts de final que les enfrontarà contra el Reyer Venècia. Sentim el tècnic Roberto Íñiguez.
No, yo creo que lo que hagamos a partir de ahora es a más. Yo creo que es un éxito muy grande y todo lo que pasa a partir de ahora será más. Pero también lo pienso en Liga, ¿eh? También lo pienso en Liga. Creo que yo que las veo y sé lo que están haciendo, soy el primero que no les puede pedir más. Es decir, cuando un equipo pone todo, intenta hacerlo todo y se está continuamente adaptando a situaciones nuevas, creo que tiene mucho mérito y que el entrenador tiene que estar contento.
Fins aquí l'actualitat esportiva.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ya a ti te fuiste como las olas y ahora nada me repara. Ya que estás, si quieres te para. Solo y sin nada, yo fui tu juguete, tu videoconsola. Y ahora siento que nada me consuela. Se hace la que está feliz, pero llora. Me dijo que panas me muero de pena. Ya no duermo bien, se me nota en la cara. Que llevo clavada en el cora tu cara y la última mirada. Antes de decirme mi amor, debo irme, ha llegado la hora. Sabiendo que lo éramos todo, te dije que no pasa nada. Y mírame ahora, he visto tanto la luna esconderse y salir el sol, esperando que vuelvas, que vuelvas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.